Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 23 d'octubre, el dia en què arrenquem la setmana. Sembla que aquesta sí serà la definitiva en què es posaran les cartes sobre la taula per totes les parts. I mentre tot això passa, caldria recomanar a alguns dirigents polítics més prudència. Per respecte i per allò que s'anomena sentit d'estat. Aquest cap de setmana, una exministra, ministra d'Habitatge amb el govern de Zapatero, escrivia a Twitter això... Ayer nos sirvieron 12 botellas de agua Fontbella en un Foster Hollywood de Chamartín. Ya no volveré a ir. Fantàstic, doncs. Exministra, doctora en dret i professora de dret constitucional. És tot això, però hàbil no massa. Les xarxes s'han encarregat de fer-li saber que Fontbella forma part de Danone, és una empresa francesa, i que, de fet, embotella a Extremadura. No em negaran que de vegades l'estretor de mires ens porta a l'absurd més absolut. Suposo que no es va adonar que al Foster's Hollywood en qüestió no hi servien precisament cocido madrileño ni empanada gallega. I posem una mica de música tot plegat, serà millor. Avui al programa sona Chicago, el dia en què es compleixen 41 anys des que aquesta cançó arribava al número 1. Es diu If You Leave Me Now, si em deixes ara. I avui al programa repassarem la informació de les comarques de Tarragona. Els convidarem, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen. Avui anirem fins a una empresa que es dedica a Reus des de fa força anys, a Cabaltur, a les reformes integrals. Parlarem de reformes. Estiguin atents també a l'Espai Sibarita d'avui, perquè parlarem d'angules i d'anguiles, de les de Roset del Delta de l'Ebre, concretament. A partir de la 1, vins del Priorat i la Terra Alta, amb el celler Estones, i en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 2 40 per parlar d'agricultura, les comarques de Lleida i les de Tarragona amb Assaja. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del Twitter del programa @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Carol Curado, molt bon dia.
Bon dia. Comencem la setmana amb un temps molt estable a la província de Tarragona. Esperem un cel força clar i unes temperatures amb pocs canvis. Màximes que estaran sobre els 22 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell. 20 graus esperem a Gandesa i 24 a Tortosa. A la meitat sud del litoral bufarà la tramuntana i el vent de mestral amb certa intensitat. A la resta de la província el vent serà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carol. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. L'Ajuntament de Reus ha començat avui a instal·lar el sistema de videovigilància al barri Masavelló. La feina s'allargarà tota la setmana i les càmeres estaran en marxa al novembre. Amb aquestes càmeres es vol incrementar la sensació de seguretat dels veïns del barri i evitar també fets incívics i delictius. El servei costarà 44.000 euros. S'instal·laran 5 càmeres IP en l'enllumenat i també en columnes que s'instal·laran aquests dies al barri. Les càmeres estaran directament connectades amb la torre de comunicacions de la Guàrdia Urbana les 24 hores del dia. I avui arrenca la campanya de vacunació contra la grip. L'objectiu d'aquest any és augmentar la vacunació en dones embarassades, que a Catalunya ronda el 3%. Amb aquesta campanya es vol evitar les complicacions de la malaltia de la grip en persones amb problemes de salut crònics, d'edat avançada o altres condicions que les fan especialment susceptibles als efectes de la grip. Les vacunes estaran disponibles a tots els centres d'atenció primària i altres centres vacunals a partir d'avui. I restablert ja el servei d'aigua a la Bisbal del Penedès després d'una avaria que ha durat 30 hores. La incidència ha afectat unes 1.300 persones. L'alcaldessa Agnès Ferrer ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la companyia FSC Aqualia no els va donar una previsió exacta del restabliment del servei i que durant tot el dissabte, per exemple, els asseguraven que la reparació era qüestió d'hores. Per aquesta gestió, l'alcaldessa ha animat els veïns afectats a presentar una queixa des de l'Ajuntament, que les agruparà totes per tenir més força.
El que farem doncs, serà primer mirar les opcions que tenim de reclamar. A veure, d'agafar les queixes i fer queixa com a ajuntament, sí, però que com una queixa sola, per com ha de gravar la situació, és mirar exactament amb el contracte davant doncs, quines opcions tenim en el moment en què passen situacions aquestes. No?
La incidència...
El que mirarem això ja amb calma aquesta setmana.
La incidència al dipòsit d'una de les bombes ha afectat particulars, però també restaurants, bars i la cooperativa del municipi, just quan molts veïns aprofiten el cap de setmana per recollir les olives i dur-les. I precisament parlem de collita d'olives. Atenció al que llegim avui al diari El Punt. La collita caurà a la meitat aquesta campanya a causa de la sequera. Es preveu perdre al voltant del 50% en alguns punts de les comarques de Tarragona. La pèrdua serà especialment greu a la Terra Alta i al Penedès. A les zones incloses en la denominació d'origen protegida Siurana, en canvi, l'afectació per la sequera no serà tan acusada i, segons el seu president, Antoni Galceran, la previsió és que la collita mantingui o fins i tot superi els 4,7 milions de quilos. Que la producció sigui més baixa no suposarà, diuen, però, un augment del preu. Parlem encara d'agricultura. Han començat a eixugar els arrossars i desaigües al Delta per iniciar la salinització en la lluita contra el caragol Massana. En una setmana, els desaigües estaran lliures d'aigua dolça, s'obriran comportes i es començarà a salinitzar en un període que s'allargarà uns 30 dies aproximadament. En els darrers anys es van utilitzar bombes per remuntar l'aigua en llocs on no arribava, però atenció perquè enguany la tècnica podria ser impossible amb els comptes de la Generalitat intervinguts. Escoltem Rafael Verdiell, responsable de sectors agrícoles de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos.
D'entrada, ara suposo que en una setmana o així ja tindrem els desaigües sense gens d'aigua dolça, obrirem comportes, els començarem a salinitzar i estirem al voltant de 25 dies salinitzant. En principi, l'any passat, a les zones on no arribava l'aigua per seu natural, se posaven bombes i se remuntava. Enguany no sé si es podrà fer perquè bueno, pues, tenim problemes, tots sabem que la Generalitat té els comptes intervinguts i, per tant, bueno, farem el procés que calgui. Si no poguéssim arribar a l'aigua salada, pues, tiraríem saponina o tiraríem calç. Bueno, la idea és que tots els arrossars, o sigui, que tots els desaigües queden nets de caragol.
I més qüestions. L'Audiència de Tarragona jutjarà el cas del frau en els exàmens del permís de conduir. La investigació s'ha allargat més de 5 anys i acabarà amb 14 investigats al banc dels acusats. Fiscalia demana 13 anys i mig de presó per al matrimoni que regenta les autoescoles Roquetes Temple com a presumptes dirigents de la trama. Recordem que organitzaven cursos intensius per superar l'examen teòric de conduir. Es tractava de memoritzar les preguntes que sortirien després als exàmens de la DGT. La majoria dels alumnes eren d'altres comunitats autònomes. Majoritàriament eren xinesos, que no sabien ni tan sols català ni castellà ni cap altre idioma europeu, però que tot i això aprovaven. També s'havien donat casos de persones amb disminució psíquica a les quals se les havia denegat prèviament el certificat d'aptitud, però que havien acabat obtenint i aprovant aquest examen. Els exàmens els aconseguien suposadament subornant funcionaris de la DGT i cobraven entre 1.000 i 1.500 euros a cada alumne. El jutge els atribueix suposats delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics i els qualifica de grup criminal i també els imputa 12 delictes contra la hisenda pública. Demanen en total 22 anys de presó i a això hi afegim la petició de multes milionàries, més de 8,8 milions. Dins el nucli dirigent de la trama situen també el fill d'aquest matrimoni, Pedro Moreno Sabater, pel qual sol·liciten 11 anys de presó i una multa d'1,3 milions. Arribem al punt de 2:15 amb la xifra del matí. Són les 1.100 plantes de marihuana que els Mossos han localitzat a una nau industrial de Santa Oliva aquest cap de setmana, al Baix Penedès. La plantació disposava d'un complex sistema de rec i de filtratge d'aire i un sistema elèctric d'alta sofisticació instal·lat. Els tècnics van constatar la manipulació del comptador perquè la instal·lació de la nau consumia 10 vegades més de llum que la mitjana facturada. Els Mossos calculen que les plantes haurien tingut un valor de 78.000 euros al mercat il·legal. S'ha detingut un home de 38 anys i han denunciat penalment el llogater de la nau per la seva participació. I bona notícia, la Colla Vella de Valls s'ha notat la millor diada de la seva història per Santa Úrsula. Els de la camisa rosada han descarregat un majestuós 4 de 9 sense folre i han aconseguit carregar el 4 de 10 amb folre i manilles i també el 2 de 8 sense folre. La Vella, que ha anat de menys a més, ha arrodonit l'actuació descarregant aquest pilar de 8 amb folre i manilles, oferint una de les millors exhibicions del curs. Per la seva banda, la jove dels Xiquets de Valls també ha arribat a la cita a la plaça del Blat amb màxima ambició, però només s'ha pogut anotar el 2 de 8 sense folre carregat i el 3 de 9 amb folre descarregat. Encara en plana cultural, el Festival COS de Reus continua potenciant la dansa i reforça els espectacles de carrer. La 20a edició, que ha coincidit amb la capitalitat de la cultura catalana, ha tret més públic que l'any passat, 1.500 espectadors en les propostes de carrers i prop d'un miler als teatres. Amb tot, la regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha admès que la xifra pot ser variable a causa de les inclemències del temps que van perjudicar força la passada edició.
Un èxit de públic, superem les xifres de l'any passat. Per altra banda, també un festival marcat per l'actualitat, més que política, jo quasi que m'atreviria a dir històrica, per tant també un festival molt especial en un any molt especial que és l'any de la capitalitat cultural. I encoratjar-nos a continuar treballant en aquesta línia, en una línia d'aposta per la dansa, sense deixar de banda el teatre gestual.
En esports, derrota del Nàstic 1-3 davant l'Alcorcón, mal balanç també perquè el partit ha acabat amb Uche, Tejera i Silvestre lesionats i la expulsió d'Abraham a 3 minuts del final. Per cert, que el Nàstic formalitza oficialment d'aquí uns minuts la posició de Rodri a la banqueta fins a final de temporada. I pel que fa al Reus, victòria dels rojinegres per 1-0 davant l'Almeria amb gol de Borja Fernández. Repassem ràpidament portades de diaris. Al Reus Digital diuen una radiografia del moviment veïnal a Reus. Al del Camp.cat, una Santa Úrsula dedicada se supera a ella mateixa. I al Tarragona 21 trobem en portada Turull afirma que les eleccions en aquests moments no estan sobre la taula. Al diari més avui en portada, el govern català descarta convocar eleccions en aquests moments. Arribem a la 1:33 pràcticament. Ens aturem només 3 minuts per la publicitat i continuem.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vols una segona opinió per reclamar els teus drets? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
No te comas el coco por irte de vacaciones justo en agosto. Mejor cómete un coco en la orilla de una playa caribeña, en otoño o en invierno, que allí siempre hace calorcito y se está de lujo. El Caribe de isla en isla cuando tú quieras. Con todo incluido, olvídate del vuelo y hasta de las maletas por 1.149 euros. Pullman Tour Cruceros y a tope cocoteros.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, com cada dilluns aixequem persiana al nostre programa, continuem en aquest espai de talent amb denominació d'origen, busquem sempre projectes, negocis, històries que ens agraden arreu de les nostres comarques, i avui els presentem un projecte que, de fet, porta anys d'experiència en el sector de les reformes integrals, rehabilitacions d'edificis i altres serveis que ara ens explicaran, però que ara han volgut ampliar també el ventall d'opcions, mirar, per exemple, a la decoració. Són a Cavaltur, i avui m'acompanya a l'estudi el seu director tècnic, el Baltasar Pinta. Baltasar, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, com deia jo ara, evidentment porteu anys d'història, uns quants, no?
Sí, sí, que ja portem bastant de temps.
Uns quants, però ara heu volgut doncs, donar aquest nou impuls, no? Ampliar més el ventall. Però explica'm una mica com va començar la vostra història com a empresa.
Vale. Nosaltres vam començar, o sigui, nosaltres som una sèrie de tècnics que treballàvem amb empreses grans, i el que vam trobar és que a l'època d'aquesta crisi tan profunda que va haver ja fa anys, vam veure doncs, que hi havia un sector que no estava gaire servit, amb la qual era tota la rehabilitació, com havia se feia tanta obra nova, doncs nosaltres vam apostar per dedicar-nos a fer tot tipus de rehabilitació integral.
Clar.
Perquè el que era obra nova ja no hi era. No? Per tant, érem nous i no es coneixien. Uh-huh. I aquí vam començar. Vam començar ja fa més de 10 anys. Som una plantilla doncs, que són diversos tècnics i decoradors i tenim una bastanta experiència ja que provenim tots d'empreses grans com a caps d'obra.
Uh-huh. Parlem de rehabilitacions, jo, si entren per cert els dic el web, www.acabaltur.com. Veiem doncs, rehabilitacions, per exemple, de façanes, no? Però també parlem de rehabilitacions, suposo, de cases. Si jo em vull no? fer una reforma a casa meva, també us encarregueu d'aquest tipus de reformes.
Clar, s'han tingut que adaptar al que és el mercat. Vull dir, fas obra gran i fas la senyora que necessita canviar el quarto de bany, no? Uh-huh. I també fa doncs, una rehabilitació estructural. Vull dir que, com tenim aquesta experiència, doncs fem qualsevol tipus d'obra, en aquest cas, rehabilitació.
Uh-huh. I has notat que en els darrers anys això, doncs, la gent potser abans canviava més de casa i ara ens hem dedicat potser més a refer el que ja tenim? Sí?
Sí, clar, perquè ara doncs, ja sabem doncs, que ara comencen a obrir una miqueta les portes als bancs, però fins ara no era possible. Per tant, la gent el que ha fet més és apostar per rehabilitar el que ja tenien. No? Vull dir que en altres s'ha anat molt bé, i com en altres hi ha més gent també que ho fa. No?
Deia jo al principi, reformes integrals, rehabilitacions d'edificis, també serveis de neteja, i no parlo de neteja, no? De, doncs mira, netegem l'oficina, sinó també de neteja doncs, això, de façanes, i de bé, no sé, comunitats de propietaris són també, suposo, un gran
Exacte.
Mercat per vosaltres,
Exacte.
No?
O sigui, nosaltres el que és acabar el tour està dividit en tres canals, que seria el departament tècnic, el departament de construcció i el que seria l'empresa de neteja i manteniment. Clar, nosaltres vam veure doncs, que quan treballàvem en una comunitat intentaven donar-li doncs, tot aquest servei integral i si teníem problemes de neteja, doncs vam apostar per muntar una empresa de neteja pròpia nostra i amb el personal nostre propi i fem aquestes tres activitats en aquest moment, no? Mm-hmm.
I ara hi ha una quarta pota, no?
Exacte.
Perquè ara, no, és veritat, és una mica pensant en el servei complet, suposo tancar el cercle, d'alguna
sí.
manera, no? Perquè ara aquesta aposta ara el 2017 per aquesta branca més de la decoració, no? Dels darrers detalls, diguéssim.
Val, vam apostar, que encara no ho tenim obert, però ja obrirem quasi d'immediat, al carrer Lepanto número 7, vull dir, doncs ahir ja tenim centralitzat les oficines, el magatzem, i hem destinat una superfície aproximadament d'uns 250 metres quadrats de moble de disseny. I com tenim doncs, decoradors d'interiorisme, doncs clar, vam dir, bueno, doncs ja que fent tot aquest servei integral, es faltava aquesta branca per acabar ja de tancar aquest cercle, com dius, no? Mm-hmm. Vull dir que no mover ja, doncs estem veient doncs, que està tenint èxit, no? Perquè a més no és una branca... No és un negoci principal nostre, vull dir, al final és donar un servei més, amb el qual sempre vas una miqueta més baix del preu del mercat.
Mm-hmm. Ah, perquè suposo que quan ens posem... Jo no ho he viscut en les meves carns, però quan ens posem en una reforma, que tots sabem que és una mica, no?, desmunta una mica tots els plans, el fet de que ens ho doneu tot fet, entre cometes, parlo, vull dir, que ens pugueu dir, mira, no pateixis que jo m'encarrego de tot, això és com un casament. Allò, no pateixis
Exacte.
Que jo m'encarrego de tot, no? I vosaltres coneixeu proveïdors, no?,
Clar.
I ens ho poseu tot més fàcil. La gent agraïm aquest servei, no?
Sí, pensa que quan te ve la senyora Pepita per posar un exemple i et diu que es vol fer un quarto de bany, no hi ha molta més complicació que fer-ho, no? Però quan te ve, per exemple, algun client que tenim, doncs que ha de rehabilitar tota una casa, perquè la vol llogar i té molta feina, doncs es diu, escolta, mira a veure què és el que em cobres per aquest servei i jo no m'hi preocupo absolutament de res. Evidentment, aquí has de fer un projecte de decoració, t'has de posar d'acord amb el tema econòmic,
clar,
hi ha una sèrie de coses prèvies, no? Però la veritat és que cada vegada més, vull dir, tampoc l'encarregar-te de tot aquest tema no és un preu elevat, però sí que, sobretot les dones, quan teniu obres a casa, és un mal de cap, no?
Home, a més és que ho poseu tot del baix, Baltasar, tot del baix. No, i estem parlant de cases també, però suposo que també negocis, no?
Sí,
oberts
sí.
A tot, no?
Sí.
I això es mou, Baltasar, el tema del negoci, dels locals, la rehabilitació de locals a nivell més comercial, o està parada la cosa?
Bueno, jo veig que està una miqueta parada, més perquè conflicte que tenim que esperi que se solucioni el més aviat possible, però la gent té ganes, eh? La gent té ganes, t'explica coses, vull dir, la gent s'atreveix a fer, es va movent el negoci, però encara no, jo estic en contacte amb el Col·legi d'Arquitectes, amb el qual, doncs, allí està, doncs, el baròmetre on realment els projectes es tiren endavant, perquè prèviament s'han d'avisar els projectes, i no s'acaba de moure el que seria encara negocis, sí, la rehabilitació, però el negoci encara falta una mica. A veure si aclarim tot això.
Sí, a veure, no? Perquè això ho dèiem la setmana passada, la gent està com continguda, no? I
sí,
potser estan esperant, no? Gent que vol, bueno, no sé, posar-se en marxa, iniciar un negoci,
sí,
suposa molt, jo crec que més que una obra a casa, no?
Molt més
d'alta baix, llavors sí, la gent està com continguda. Doncs a veure, esperem si la cosa es va tranquil·litzant. On treballeu? Perquè vosaltres teniu, diguéssim, la seu és a Reus, veritat?
Sí.
Però treballeu arreu del territori?
Nosaltres ens movem bàsicament a Reus, Tarragona, Cambrils, Salou, sí que últimament per Barcelona, però és perquè són clients de la zona, no s'acostumem a moure de la zona. Vull dir, per què? Perquè si no tot això t'ho encareix. I per tant, doncs, jo crec que hi ha feina més que suficient per tots aquí a la zona, a la província, com per ja tirar endavant.
Mm-hmm. I els temps, perquè els temps també són importants, no? Suposo que una de les, no sé si és una de les preguntes que més fem els clients quan ens posem en una rehabilitació, dir, escolta, és molt difícil posar un marge perquè sempre hi ha imprevistos, no? Però em dius, ens podeu donar més o menys un marge normalment, depenent de l'envergadura de l'obra, eh? Però...
Mira, penso una cosa, que quan fas una rehabilitació, sí que és ben difícil dir acabo tal dia. Hi ha rehabilitacions que sí, un quarto de bany es fa en una setmaneta, vull dir que un quarto de bany amb una superfície normal. Però realment, o sigui, nosaltres estem acostumats a fer obra ràpida, vull dir, com venim de fer botigues, de fer diverses botigues importants, a nivell nacional, perquè va ser una altra època nostra. Clar, nosaltres hem muntat botigues en 48 hores, i això vol dir dues botigues petites, evidentment,
sí,
no?
Sí.
Fer una rehabilitació d'un pis, si tu planifiques bé i quedes d'acord amb tots els materials, vull dir, ho fas bastant ràpid. Mm-hmm. No te puc dir els dies,
no, clar,
perquè ho has
de
veure.
De cada obra, evidentment, però
exacte,
que el temps suposo que és una de les coses que
sí,
més ens preocupa,
sí,
no?
Sí.
També, i vosaltres és de, potser el que menys el que menys penseu, no? Penses més en proveïdors, en materials,
sí,
que t'arribin els materials, que a vegades
exacte,
no depèn de vosaltres, no?
No, perquè pensa que ara les cases de materials, hi ha una sèrie de materials que són estandarditzats, amb el qual sí que hi ha estucatge, però si demanes, per exemple, una rajola de la marca Porcelanosa amb disseny X, doncs això pot trigar un mes. Vull dir, clar, nosaltres normalment el que diem és molt important que el client escollessi el material per fer la comanda que pertoca i no iniciar les obres fins que no t'arriba el material, perquè si no ho deixes tot empantanegat, no? Mm-hmm.
Per tant, escolta, si estan pensant en reformar una casa, si han d'iniciar un negoci, també suposo que, evidentment, ens feu, no? Mireu què és el que demanem, ens feu allò un pressupost i en parlem ja després, no?
Exacte.
S'ha de veure tot. És www.acabaltur.com. Recorda'm l'adreça i un telèfon, Baltasar, per si algú està buscant, mira, doncs una empresa que es pugui encarregar d'alguna reforma.
Pues estem a carrer Panto número 7, el telèfon és el 977-120170 i estem a la disposició vostra, evidentment.
Uh-huh. 120170, a cabaltur.com. Doncs escolta, Baltasar, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a explicar-nos el projecte. Per cert, no t'he preguntat quant sou a l'equip en total ara mateix?
A la plantilla ara mateix, fixes a plantilla, som uns 38.
Oh, Déu-n'hi-do.
Vull dir que entre totes les empreses, vull dir, entre totes les activitats, vaja, vull dir que... I a vegades subcontractem perquè, evidentment, no donem abast.
Clar,
no?
Que són molts professionals diferents.
Sí,
clar.
Estem activats potser cap allà 50, aproximadament, no? Que depenen de la facturació nostra.
Mm-hmm. No? Doncs ja saben, acaba el tour el nostre projecte d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Baltasar. Escolta, si necessito alguna cosa, ja sé aquí
moltes
trucar.
Gràcies.
Que vagi
molt
bé.
Gràcies.
Molt
bé.
Gràcies.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més coses al programa. En aquesta missió del nostre Sibarita, ja saben, triar els millors productes de les comarques de Tarragona que vagin passant per aquí, productes innovadors, altres amb molta història darrere que destaquen per la seva qualitat. Avui els proposo anar fins a les Terres de l'Ebre, fins al Delta, per tastar anguila i angula del Delta. En concret, les angules i anguiles de Roset. Per parlar-ne m'acompanya avui l'Ivan Martín, que és cap comercial d'Angula Roset. Ivan, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Avui he dit jo que anàvem cap al Delta, però de fet ha vingut el Delta cap aquí. T'agraeixo especialment que t'hagis fet el viatge, Ivan.
Estem a prop.
Sí, estem més a prop del que sembla, a priori. És poca estoneta, però bé, t'ho agraeixo molt. Escolta, explica'ns, per aquells que no coneguin Angula Roset, com neix l'empresa, perquè són, crec, que uns quants anyets d'història, penso.
L'empresa d'Angulis i Marisco Roset, que està emplaçada al mateix cor del Delta de l'Ebre, és una empresa creada l'any 1955 pel senyor Enrique Bonet, Casanova, i ara estem amb la tercera generació, després de més de 50 anys d'experiència. És una empresa que podem dir que després de la tercera generació estem reconeguts a nivell de tota Europa. I, bueno, una gran empresa d'aquí prop.
D'aquí prop, exacte. I dic jo que amb tants anys d'història, les maneres de treballar hauran canviat, evidentment, no? Els processos hauran canviat, però les... o no massa.
El tema de l'empresa és una empresa realment petita, una tradició molt artesana, sí. Sabien molt del producte i no varien molt el que és el producte en viu, vale? L'empresa és autodidacta amb ella mateixa amb el transport en viu del producte. Exporten a tota Europa el producte en viu i, a part, el que tenim és amb l'anguila, tot el despiece que puguen... De totes les maneres.
Mm-hmm. Jo recomano a la gent, perquè jo ho he fet, que entrin a www.angulasroset.com, perquè jo he de dir que desconeixia, no?, les maneres en què es pot, per exemple, no?, presentar l'angula, no?
Sí, la veritat que és realment la gran sorpresa que s'emporta tot, no? Inclús jo, que tota la vida que treballo amb la restauració, des que vaig començar a treballar amb Roset, és una infinitat brutal de producte, la veritat.
No, jo, per exemple, l'anguila, que potser l'angula la tenim potser més coneguda, però l'anguila jo crec que fora també de les Terres de l'Ebre, que és un producte que es consumeix més habitualment, no?
Estem amb el mercat a nivell europeu, però estem representats d'alta restauració de París, estem a Londres, Madrid, sobretot Barcelona, sobretot amb l'alta restauració. I, bueno, la intenció d'aquesta tercera generació és que la marca Roset estigui representada a tota Europa, i que és una primera marca.
Clar, és que és això. Potser, això sí, a nivell d'alta cuina, no?, o cuines molt concretes, com per exemple la cuina japonesa, no?,
està
més representada.
Clar, la veritat que ens ha ajudat.
Però potser no és un producte que a nivell general... No,
jo crec que és la gran desconeguda.
Coneguem massa. Aquí vaig jo, perquè l'anguila, per exemple, la serviu viva, fresca i fumada, no?
Bueno, l'anguila... Nosaltres sempre partim del viu. Hi ha molt de cuiner que ens la demana viva perquè el treballa ell, i després nosaltres fem des de... La podem portar-la fresca i viscerada, la podem portar-la fletejada fresca.
Sí.
També fumada, sencera, amb sobres de 100 grams, amb tacos per fer qualsevol tipus de pizza, qualsevol tipus de ceviche, qualsevol coseta. Després desmigat, després la unagi kabayaki, la típica japonesa per fer nigiris, i també en l'alta cuina fer coses, la veritat, que espectaculars. Quan treballes amb aquest tipus de cuiners és sorprenent.
Clar, obren portes,
tu,
no?
Que
clar.
Estàs tota la vida amb ella, és increïble.
Clar, que és sí. Que si jo, a mi em va sorprendre molt, per exemple, quan no, entrava a saber més de com serviu l'anguila, per exemple, doncs això, trossos, filetejades, queixada, mil
chapadillo,
maneres, el chapadillo.
És l'anguila que més ha aguantat al Delta, dins de... d'un producte que per aguantar-la se feia un tipus de saló per a, ja quan no hi havia neveres, i llavors un plat que des dels anys 50 que ja està a totes les cartes dels restaurants del Delta i que ara s'està exportant fora d'aquí. El Nando Jubany, per exemple, que és un gran cuiner que també molt la treballa, un plat tan típic, però després la veritat que tots estem representats a totes les estrelles Michelin, crec, d'Espanya. Estem allí i molt contents, la veritat que sí, molt contents.
Clar, clar, és que imagina. Llavors jo mirava aquesta part que em dèiem de la cuina japonesa, que és veritat que potser és una via, no?, que ha fet que, la, que més gent coneguem aquest producte, o bueno, com a mínim
sí,
no se'ns faci tan estrany.
Ha ajudat,
no?
Ha ajudat molt. El tema asiàtic ha ajudat molt a que la gent perga aquesta aureola del producte.
Sí, no? Per exemple, doncs aquesta que ja prepareu així, aquesta que deies ara, jo no sé si us sabré dir també, eh? Unagi kabayaki, has dit?
Sí, molt bé.
Que ja ve preparada doncs, amb soja, no? És, o sigui, és com un marinat.
Sake, soja, marín,
no?
Molt bé, sí.
I això, i després també hi ha la shirayaki, és això?
La shirayaki té un punt de cocció. Però...
És que és difícil, eh? De dir això bé.
Bueno, són noms molt japonesos, ja que al Japó, ja sabeu, hi ha restaurants simplement només anguila.
Sí, sí.
Que aquí ens pareix sorprenent, no? Però la veritat que sí, hi ha molts de noms i articles que estan fets per aquest tipus de cuina i la veritat que aquesta nova cuina i nou cuiner que està evolucionant totalment tots els registres que teníem.
Mm-hmm. Per tant, aquí obrim una porta, eh? Perquè per això li preguntaré a algun dels cuiners que ve per aquí els dimarts, perquè no m'han fet encara cap plat amb anguila. Jo crec que molta gent doncs, coneixem que l'all i pebre, no?
Mm-hmm.
Això sí, si hem estat, no? Si som o hem estat per les Terres de l'Ebre.
Sí,
potser...
no? I aquí estem molt representats, igual a Cambrils, Can Bosch, com l'original, Llop de Mar... Digue alguns dels
sí, sí, sí. No, digue, perquè els convidaré, que em facin tant. Receptes aquí a Manguila, clar.
Ens treballen... L'Arnau, per exemple, el Can Bosch, és un enamorat del nostre producte, nosaltres també de la seva cuina. Ell també fa coses molt divertides amb l'anguila. Aquí a Reus també tenim varis. Tenim el Roger, de Més que Tapes.
Sí.
Perdó, l'Urgellès, que
home,
també
Joan,
ens treballa.
Ah, doncs el Joan, mira que ve sovint i no m'ha fet cap plat amb anguila
pues
encara.
També s'ha representat bastant amb Paris Cup.
Doncs ja li preguntaré la propera vegada que vingui.
I estem a bastants de llocs, sí. Estem, la veritat que ens estem fent molt més forts aquí a la província, ja que era una zona, una cuina molt del Delta, però estem sortint molt. Sí,
és curiós, això heu sortit abans.
En un creixement... Sí, bueno, la idea és el que parlàvem abans, la Mònica. Era el tema de que l'empresa té un volum de, sobretot en l'anguila, des de l'any 50, que estan en creixement absolut, però aquesta tercera generació sí que vol enfocar el tema de que la marca sigui reconeguda a casa i, a part, que estem a tota la restauració.
Clar, clar, per això imagina't, vull dir que arribes a París, no?
Sí,
has dit, altres
París...
llocs, i aquí encara costa, no?, la part del nord de la comarca de Tarragona.
Bueno, simplement és cultural, crec jo,
Sí, sí, totalment, totalment. Sota, estem parlant molt de l'anguila. L'angula, què? Perquè aquí a l'angula potser sí que és més conegut, no?, a nivell general, però, clar, aquí tenim...
L'angula el que té és el preu, no?
És que t'anava a dir, coneixem el sucedani.
El tema del producte... L'angula, bueno, nosaltres com a empresa, el nostre mercat més gros és per a repoblació i portar l'angula en viu per a l'engreix d'anguila, ja que l'únic mercat que consumeix angula és l'espanyol,
sí.
Ja que només es mengem les cries de l'anguila els espanyols, els altres és per a fer engreix d'anguila, que és el mercat més gros nostre, és per a fer anguila.
Uh-huh.
Llavors... Lo de més, tenim el tema de l'angula, és el preu, el producte, que és un producte únic, la veritat.
Clar, és que de fet jo he entrat al web i ara mateix surt allò, fora d'estoc, no?
Sí.
L'angula, tant elaborada com fresca, ara...
Ara l'1 de novembre es començaran les pesqueres a pescar.
O sigui, que ara, perquè el Nadal ja sabem allò, es diu cada any, no? Ai, el Nadal que es posa pels núvols.
Sí, de veritat que els preus arriben a preus... preu a tenir en compte.
No, no, sí, la veritat és que sí.
És per un públic... només per un...
molt, molt determinat, exacte, sí, no? Sí, sí. I he vist també que teniu dintre la vostra línia gourmet, no? Crema de marisc i fumet de peix.
Sí.
Això també podem trobar ja elaborat.
I tant que sí. Nosaltres, la nostra empresa sempre se caracteritza per qualitat. Llavors que fem un fumet de peix que és molt de peix de roca aquí de les nostres terres, que fem, és natural totalment, com ha fet l'avi des d'un principi. Són 2 litres d'aigua, 1 quilo de peix, molt potent, fort, han sorgit. Això sí, després la crema és amb una textura que crec que és molt interessant, sobretot als Nadals, i és una quinta gama molt important.
Uh-huh. Per cert, que no t'ho he preguntat, el tema de l'anguila, per exemple, hem dit que està en diferents formats, filetejada, fresca, esqueixada. Com ho serviu? És a dir, bé, suposo que envasat al buit, no?, per conservar-ho, però té uns dies perquè és un producte fresc.
Sí, i està el que és en fresc, està el fumat o el chapadillo. Llavors, cada un té una data diferent, però estem parlant tot en unes fetges de caducitat molt, que estan molt bé, vale? Des de 60 dies a tot el que són fumats. Llavors hi ha el que és en viu, que estem parlant de 10-12 dies, igual que l'angula.
Claro, no? És que parlem d'un producte completament fresc, no? Que, diguéssim, va del Delta, quan ens arriba, no?
Sí, en 24-48 hores estem servint a tota la península.
Clar. Vale? Això també hem parlat molt de la restauració, és molt important, evidentment, perquè no, al final els consumidors, diguéssim, coneguem el producte i el comencem a consumir també, però on el podem trobar? No? O sigui, jo si demà vull comprar anguila de Roset, on la trobo?
Bueno, estem situats a moltes botigues,
sí?
I a molts de mercats, des de la cooperativa de Cambrils, amb fumats més estocats, llavors, i des de a Tarragona, al Mercat Central de Tarragona, estem situats a moltes tendes delicates, sobretot de gourmet i delicades. Podem trobar-la i després la nostra tenda online.
Ah, podem comprar online, sí, també, sí, eh? Sí. Ah, això fantàstic, això em soluciona molt la vida, eh?
Sí, estem...
Ivan, perquè vaig això... malament de temps. No. Per tant, www.angularroset.com. I una cosa que m'ha agradat molt del vostre web també és que ens proposeu receptes.
Sí.
Ah, això també m'he mirat jo el...
La idea crec que és una web interessant, molt dinàmica. És per a visitar.
Per agafar idees, i jo crec que, vinga, abans hem de, no, atrevir una mica amb l'anguila, que jo crec que no la tenim prou practicada.
I tant, escolta, i tant. La veritat que és un producte veu. Tenim molta restauració que ens demana les pells, ens demana les espines, els cas, pot regular caldos, pot fer, la veritat que arribem a tot. Mm-hmm. És un producte que s'utilitza tot de l'anguila.
Les coses que l'hem de descobrir, està per descobrir. I ara ja tinc un repte, eh? El proper dia que vingui aquí el Joan Urgellés, que em faci una recepta amb anguila vostra. Mm-hmm. Doncs escolta, Ivan, ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies. I ja saben, avui el nostre producte, si veritat, la setmana, Angulas Roset. Un plaer, torna quan vulguis.
Gràcies. Gràcies. Bon dia.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vinga, doncs arribem amb això al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena Copa i tornem en 5 amb moltíssimes més coses. Hem d'anar de vins per conèixer el celler Estones i després, ja saben, a 2:15 agafarem la Nacional 240 per parlar d'agricultura avui a les comarques de Tarragona i a l'est de Lleida. Però abans, notícies, i en 5 minuts tornem. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. Las ejecutivas de los principales partidos se encuentran reunidas para valorar las medidas aprobadas por el Gobierno para actuar en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución. Medidas que podrían variar de aquí al viernes, ha dicho esta mañana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en función de lo que haga el presidente Carles Puigdemont en el pleno convocado este jueves en el Parlament. La postura del PSOE sigue siendo la misma. Lo acaba de decir el portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente, que comparece a esta hora en la sede de Ferraz. Allí está Ricardo Rodríguez.
El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, sigue primando la unidad de acción con el Gobierno en la aplicación del 155, toda vez que el autogobierno en Cataluña ha sido sustituido por el caos. Así ha arrancado su comparecencia Óscar Puente tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva, que ha mirado de reojo lo que tachan de puntuales desmarques del PSC, pues la coordinación con Miquel Iceta, insisten, es total. El portavoz ha dejado la puerta abierta a una consulta futura a la militancia de las decisiones adoptadas. Escuchamos ya a Puente en directo.
Y eso es lo que se le estaba pidiendo, y fórmulas seguro que hay muchas. No voy a entrar ahora en cuáles en concreto, pero yo creo que es bastante sencillo.
La voz en directo de Óscar Puente desde la sede de Ferraz. Y la Comisión Europea acaba de valorar las medidas aprobadas por el Gobierno, esas medidas en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, medidas que respalda. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Europa respalda las medidas del Gobierno ante el desafío independentista de Cataluña. Están dentro, aseguran, del orden constitucional español.
La posición es bien conocida.
Nuestra posición es bien conocida, ha dicho el portavoz del Gobierno de la Unión Europea. Respetamos el orden constitucional y jurídico de España. Estas medidas se inscriben en ese contexto constitucional. Apoyo, por tanto, a las medidas presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Europa descarta el diálogo y cualquier tipo de mediación.
¿Y qué más está pasando a esta hora, Antonio Raiz?
En la Audiencia Provincial de Cuenca estamos a la espera de que comience la declaración de Sergio Morate. Se le juzga por el doble asesinato de su expareja Marina y su amiga Laura Hoyos. La fiscalía pide para él 47 años de cárcel. Cuando Morate entraba a la sede judicial conquense, se han vivido momentos de tensión. Familiares y amigas de las dos asesinadas le han gritado asesino y criminal. El déficit público de España sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Según el dato de 2016, confirmado hoy por la Oficina Estadística Comunitaria, el déficit español se situó en el 4,5%. Es alto, pero cumple y se sitúa una décima por debajo de la cifra a la que se comprometió el gobierno con Bruselas. Y en Italia, después del referéndum de autonomía en las regiones de Lombardía y Véneto, el partido xenófobo de la Liga Norte ha anunciado hoy que estudian plantear consultas similares en otros puntos del país.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de deporte, en concreto de running, y de cómo este ejercicio está ayudando a una religiosa estadounidense a desarrollar su vocación, ¿es así?
No le voy a quitar el trabajo a los compañeros
a los deportes,
de deportes, ¿no? Pero ya sabes que correr se ha convertido en una práctica habitual en nuestras grandes ciudades, y la historia que vamos a contar es la de una monja estadounidense que practica el running, como tantos, pero ella lo vive de diferente manera. Su caso ha saltado a la luz en el diario Runner World, que cuenta historias de ese mundo, y se ha sorprendido al encontrar a una monja que sale a correr vistiendo su hábito y que ha llegado a correr ya una maratón. Lo más importante para ella es que durante la carrera puede encontrar a muchas personas y rezar por ellas. Puede ver rostros que reflejan muchos problemas y decir: Señor, ayúdalos en aquello por lo que están pasando. Sor María tiene 33 años ahora y dice que le gustaría participar en otra maratón, pero su prioridad es servir y no sabe si podrá dedicar el tiempo para preparar semejante carrera. Bueno, más detalles de toda esta historia en un ratito en El Espejo.
En una media hora la escuchamos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Bueno, pues siguiendo con los deportes, hoy se entregan los premios de Best con Cristiano Ronaldo como protagonista. Luis Munilla.
¿Qué tal? No son Sor María, pero también son los premios de la FIFA, los mejores de la temporada pasada. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y el Real Madrid en general apuntan a grandes protagonistas esta noche. Londres, Miguel Ángel Díaz.
Celebra la segunda edición, se ha cambiado el escenario, en este caso no es Zurich, es Londres, y se va a celebrar en el London Palladium. A las 9:30 de la noche se va a anunciar el mejor futbolista de la pasada temporada. El gran favorito es Cristiano Ronaldo, que va a competir con Leo Messi, que en este caso sí va a asistir a la ceremonia, y con Neymar. A las 8:52 se anunciará el mejor portero. El gran favorito es Buffon, que compite con Neuer y con Keylor Navas, y a las 8:48 se va a anunciar el mejor entrenador. Zinedine Zidane es el gran favorito, compite con Conte y con Allegri.
En la Liga, hoy se cierra la jornada con dos partidos, a las 8 Real Sociedad Español, a las 9 Deportivo Girona. También se cierra la jornada en segunda con el Cultural Leonés Albacete, que es a las 8:30. Y todo esto en la previa del arranque mañana de los 16avos de final de la Copa, con 6 partidos, entre ellos el Murcia-Barcelona. El equipo de Valverde, recordamos, sigue como líder firme de la Liga después de marcar el mejor arranque liguero de su historia.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
Perdió el negocio familiar por los incendios, pero Nelson está decidido a seguir adelante.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí lo que quedó es un amasijo de hierros todo doblado porque las temperaturas fueron muy altas.
Usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 7 minuts que passen de la una. Continuem en directe aquí al migdia a COPE i ja saben que toca aquesta hora els dilluns. Hem d'anar de vins i avui molt atents, perquè jo crec que és la primera vegada que tenim, a més d'un maridatge, normalment els fem gastronòmics i de vegades radiofònics, però avui un maridatge vi i música. És el nostre espai Anem de Vins i ara molt atents a aquesta cançó, que ve amb vi.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Quina beguda tindrà ser tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies. Enganxa més que l'heroïna.
Vinga, seguim al Priorat, una setmana més després de la recomanació del nostre convidat de la setmana passada, el Toni del celler Pascona. Ens ha portat directament al celler Estones i al Sergi Montalà. Sergi, molt bon dia i gràcies.
Gràcies per convidar-nos, bon dia.
Escolta, ho deia ara al començar, jo crec que és la primera vegada que un vi ve amb cançó incorporada, no?
Sí, bueno, en els últims temps n'han sortit més, molt probablement. Però sí que és veritat que aquesta sinergia que vam començar l'any 2010 amb Mishima, que va veure la llum el 2011, amb el primer vi que vam elaborar amb ells, doncs ja porta un recorregut i que, a més, aquesta família de vins de Mishima ha anat creixent i que, bé, doncs que ens ho passem molt bé fent aquest vi amb ells i creant aquestes complicitats que a vegades poden resultar estranyes, però que creiem que són dos mons, en el fons, bastant pròxims, el món de la creativitat, sí? En el món del celler, com el món de la creativitat musical, sens dubte.
Aquesta em fa molta gràcia, a més, que si entren al web, www.estones.cat, en aquest vi, en aquest Estones de Mishima, que és el que ens va recomanar el Toni, ve el maridatge musical recomanat. Això m'ha agradat molt. Jo, de fet, estic pensant incorporar-ho a tots els vins que vagin passant per aquí, buscar una cançó per maridar.
Bé, és que el fet de fer una complicitat entre una banda de rock i un celler, home, així a bote pronto, és complicat. És complicat. El que passa que sí que és veritat que nosaltres, en el moment que vam conèixer, en aquest cas vaig conèixer el David Carabén i vam començar a xerrar de poder fer alguna cosa, el que teníem clar és que podíem fer-ho tot menys només posar l'etiqueta, no? Llavors sí que vam començar a treballar en el fet de que a partir d'una cançó de Mishima ja feta. De fet, Mishima o el David Carabén té moltes cançons sí. que parlen de vi, directe o indirectament, però a partir d'una cançó que per ell signifiqués quelcom important, nosaltres poguéssim transformar aquesta lletra en algo que poguessis tastar, eh? En algo líquid. Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquí, entren moltes coses filosòfiques, d'aquestes que a altres hores de la matinada creus que les arreglaràs i no les arregles, que és quin gust ha de tindre i com ha de ser i què volem transmetre, no? I al final són d'aquelles coses que venen a ser per nosaltres. La realitat és que crec que hem aconseguit un vi doncs, d'aquest estil pop-rock, d'aquest melòdic, fàcil de veure, fàcil d'escoltar i que veritablement tingui certa sinergia. El set tota la vida, al final, no des de ser el fet de poder veure per gaudir-lo, poder veure sense haver de pensar, no? Mm-hmm. És a dir, anem a veure, per passar-ho bé, no? Mm-hmm.
Ara entrem a dins a l'ampolla, m'expliques què és el que hi poseu, no?, a banda d'aquesta música. Per aquells que no us coneguin, el Celleston, on és Sergi, quan neix, on comença aquesta història? A veure, que esteu d'aniversari, no?
Sí, bueno, ara tot just hem començat a fer la desena barema, veu que la desena barema celebrem el desè aniversari. Doncs el nostre celler, de fet, va sorgir per hobby, pur i dur. Tant en aquest celler som tres socis, però bàsicament el Salvi, que és el meu soci, i jo doncs, vam coincidir amb altres llocs i dins del món del vi, i bueno, doncs ens vam ajuntar per poder fer alguna cosa junts, senzillament, però no era un negoci, sinó que era un hobby pur i dur. De fet, el vi es diu estones per això, perquè anàvem a passar les estones a falset. Llavors, a partir d'aquí, des del 2008 al 2013, va ser purament un celler totalment altruista, és a dir, anem sí. a treballar i anem a fer vi pel plaer de fer vi, i a partir del 2013 sí que dèiem, hòstia, aquest hobby és una miqueta car. Anem a, o bé ens hi dediquem professionalment, o bé, escolta, mira, ens repartim el vi i tenim vi aquí per tota la vida. I veritablement va ser quan jo ja vaig deixar la meva feina per dedicar-me purament en aquest celler. I des del, diguem-ne, que des del 2014 ja som professionals, eh? Ja, mm-hmm. ja tenim el celler ben establert.
O sigui, la criatura ha anat creixent i, a més, el que vosaltres feu és, no sé si diria així, com dir-ho, com el millor dels dos mons, perquè feu negres Montsant mm-hmm. i blancs Terra Alta.
També va ser una necessitat, sí. en el fons. És a dir, quan nosaltres decidim professionalitzar-nos i dedicar-nos purament al celler, enteníem que ens feia falta un vi blanc, perquè doncs, bueno, doncs, hi ha unes èpoques de l'any que el vi negre es consumeix menys i aquí cada cop es consumeix menys perquè cada cop fa més calor i, per tant, el vi blanc sembla que hagi de tenir més acceptació. El problema de la DEO Montsant o el problema del Montsant en general és que de raïm blanc no n'hi ha. De fet, el 95% de raïms del Montsant són raïms negres. Nosaltres, tant el meu soci com jo, el Salvi com jo mateix, ja teníem molt bon coneixement de la Terra Alta, ell perquè hi havia treballat i jo perquè hi havia col·laborat durant molts anys, i en canvi en aquest cas sí que és cert que la Terra Alta pot ser un dels paradisos catalans de varietats blanques, sobretot de la Garnatxa Blanca. I ho tenim establert així, doncs fem els negres a falset, negres dins la Déu Montsant i blancs dins la Déu Terra Alta.
Mm-hmm. Has dit ara una paraula màgica, has dit garnatxa. Portem mm-hmm. unes setmanes aquí en què passen pel programa garnatxistes confessos. Tu també et confesses garnatxista.
I clar, és que Tarragona és garnatxera. És a dir, si vas a mirar tant a la Terra Alta com al Montsant, com en el Priorat, dins de la mateixa Déu Tarragona, potser una miqueta menys a la zona de la Conca, però és una zona on les garnatxes tenen tota la seva plenitud.
Mm-hmm. Garnatxa en tenim en aquestes tones de Mishima, no? Explica'm sí. què és el que tenim dins aquesta ampolla, a veure.
Bàsicament dins aquesta ampolla, això és un vi de cupatge, del qual la meitat del vi, el 50% del vi, és garnatxa negra, i la resta és un 40% de sirà, que és una varietat forània, però que a més és una varietat molt ben adaptada a lo que seria el Priorat en general, el Montsant, i una miqueta de Samsó, de Carinyena. És un vi de cupatge del qual juguem amb diferents varietats, diferents terrers i diferents criances. Diríem que la mitja d'aquest vi és un vi d'aquests que ara se'n diuen de mitja criança, eh? Vins que tenen 7-8 mesos de bota i que donin un resultat de vins elegants, fàcils de veure, però que no estan renyits amb la complexitat, tampoc.
Mm-hmm. És el que tu deies ara, no? És una mica com aquesta cançó que ens convida, no? És un vi que ens convida a veure'l tranquil·lament, no? Allò, és un bon vi per entrar a conèixer el vostre catàleg, que és ampli, per cert. Sí, és una bona via d'entrada.
Sí, els cellers petits tenim el problema que al final la nostra creativitat supera la nostra expectativa en molts casos, no? I moltes vegades volem fer, però veritablement tot el que fem, nosaltres fem varis vins, però tots són de petites produccions. D'aquests set tota la vida, per exemple, només se'n fan unes 4.000 ampolles a l'any. Sí, és un bon vi per conèixer-nos. Molt probablement és un vi de perfil fàcil, que a més és d'aquests que jo dic aptes per tots els públics, eh? Per tant, és una molt bona opció.
Això ho parlàvem ara abans d'entrar amb el Sergi, i ho diu moltes vegades, quasi sempre que pot, el Carlos, de quan venen aquí des de l'Oranget, que ell ens diu, hem d'aprendre a identificar què és el que ens agrada d'un vi i a partir d'aquí investigar, no? O sigui, jo ara tasto aquest estones de Mishima, aquest set de tota la vida, que per cert, ara penjarem la foto al Twitter, que ens ha portat una ampolla al Sergi, hem de veure doncs què porta, no? Garnatxa, Sirà, comencem a identificar aquestes varietats, que és el que ens conduirà, no?, als vins que més disfrutem.
Sí, però ho podem simplificar molt més, eh? És a dir, podem simplificar-ho senzillament tastant-lo.
Bueno, clar, sí,
és a dir, ja està. No tenim cap obligació, ningú, de saber... el que sí que m'agrada molt és que quan la gent diu, ostres, aquest vi m'agrada, del que sigui, d'algun vi d'un company, nostre, de qui sigui, doncs a mi m'agrada que la gent indagui per què li agrada. Però si no t'agrada, escolta, no passa res, no és el teu vi, busquen un altre.
Exacte, no? Tenim...
Però vull dir, està bé, perquè és senyal que la gent aprecia la teva feina i que cada cop hi ha més, mal dit, cultura de vi. No? Perquè això de la cultura al final és tan ampli, però sí que és veritat que cada cop la gent té més coneixement del món del vi i sobretot de les coses que li agraden.
Uh-huh. Explica'ns, va, quines coses més us agraden al celler Estones? Quins altres vins negres en aquest cas elaboreu a banda d'aquest Estones de Mishima?
Doncs ho tenim separat per tres famílies. La família Estones de Mishima, que es compon d'un blanc i un negre, sempre parlant de blancs Terra Alta i negres Montsant, amb totes les famílies.
Sí, sí.
La família Petites Estones, que és una garnatxa blanca a la Terra Alta, i un vi de garnatxa i samsó, en aquest cas, al Montsant. També uns vins de perfil fàcil, m'atreviria a dir. I llavors sí que tenim, en aquest cas, la família Estones, que el Montsant és l'Estones GS, que és el vi nostre de tota la vida, que vam començar el 2008 a fer, un vi procedent de dos terrers, de Garnatxa i Samsó, de terres de Licorella i de Vinyes Velles. I després a la Terra Alta, el que vam treure l'any passat, en primera collita el 2015, que ara hem començat a vendre el 2016, és l'Estones PX, que de fet és l'únic monovarietal de Pedro Ximénez que s'està fent a la Terra Alta, i per la manera que el treballem, m'atreviria a dir que és l'únic d'Espanya, en aquest cas. És un Pedro Ximénez fermentat amb acer inoxidable i criat amb les seves mares durant 7 o 8 mesos. Llavors és un vi totalment diferenciat, de fet a l'etiqueta vam posar únic perquè no n'hi ha cap més, no m'atrevia a posar-ho, però que ens ha donat molt de reconeixement aquest últim temps.
Sí, anava a dir, perquè a més un, no?, un monovarietal, aquí hi ha molts cellers que han passat per aquí, deien, els que fem monovarietals estem una mica bojos, no? Però monovarietal de Pedro Ximénez no és gens habitual i menys a les nostres comarques, com a mínim.
No, de fet, quan vaig trobar Pedro Ximénez a la Terra Alta, vam anar a preguntar si això era legal, si veritablement la veritat estava inscrita, si no està inscrita a l'ODO no pots fer res, per molt que t'agradi. I sí, tant a la Terra Alta, igualment que el priorat sí que està autoritzada, estan autoritzades els dos llocs com a varietats històriques. Llavors, és curiós, perquè al final, quan dius, bueno, varietats històriques, això què vol dir? Fas una miqueta d'arqueologia vitivinícola, no? Vas tirant enrere, i sí que és cert que a tot arreu de la geografia espanyola, on avui en dia hi ha Pedro Ximénez, és curiós que hi ha vestigis cartoixans. Llavors, ens podem afirmar que és una varietat íntimament lligada als monjos cartoixans. Uh-huh. A partir d'aquí, el primer establiment que hi ha cartoixà a la península és Escaladei, el 1200 i pico. Per tant, podríem dir que és una varietat que van portar els monjos cartoixans. Si no recordo malament, aquests monjos venien de la zona alsaciana, de la zona del nord de França, o de la Germània, i a partir d'aquí doncs, s'ha anat implementant a tot arreu on ells van arribar. Per tant, és una veritat que avui en dia es considera autòctona de la zona de Montilla Mauriles o del Marco de Jerez, però que aquí a Catalunya està autoritzada tant al Montsant, tant a la Terra Alta com en el Priorat.
Uh-huh. Has parlat ara d'on venien aquests monjos cartoixans, i jo et pregunto, on se'n van els vins del celler Estones? Perquè ara abans d'entrar, mentre feien l'informatiu, els companys parlàvem amb el Sergi i em deia que la restauració us ha obert portes a mercats, no?, que potser ni us havíeu imaginat que arribaríeu mai amb els vostres vins.
Sí, bueno, per un celler petit el tema de la venda és el més important, sens dubte. Per un celler gran també, però per un petit, doncs, que tenim petites produccions, doncs és complicat. Nosaltres, bàsicament, el consum del nostre vi és a Catalunya. El consum de tots els nostres vins és aquí aquí a la nostra terra. El que sí que és cert que cada cop més estem fent més esforços amb el tema d'exportació, doncs sabem que és un mercat complicat, difícil, però que també cada mig pla és un mercat segur, és un mercat doncs, que et respon. Avui en dia nosaltres, jo crec que som especialistes en exportar en països difícils. Perquè doncs, nosaltres exportem... El nostre primer país en exportació és Colòmbia. Allí tenim un mercat molt important. Estem exportant també a Nova Zelanda, és un país productor a les antípodes d'on estem absolutament ara. Estem exportant a Dinamarca, estem exportant a Alemanya, estem exportant una miqueta a Suïssa. O sigui, mercats madurs i complicats a la vegada. Sí que és cert que bueno, són les ampolles que són, fem el que fem, no? I que ens agradaria, estem exportant al Japó també, ens agradaria exportar a mercats, doncs, per exemple, al mercat nord-americà, que de moment encara no hi estem, però segurament en poc temps.
Es resisteix una mica.
Sí.
Què és el que crida l'atenció dels vins d'aquí, no? En mercats que tu dius, no? Inicialment difícils, per exemple.
Crida l'atenció, jo crec... És a dir, per començar, el tema qualitatiu. Quan tu vols exportar, tothom se n'omple la boca de l'exportació, però evidentment l'exportació està a un preu baix. Però sempre hi ha aquest perfil d'importador que veritablement demanda algú amb personalitat, algú que tingui certa exclusivitat i que hi hagi una història darrere. No? En cas, la nostra història som tres socis, el Salvi, el Gabriel i jo, que avui en dia només m'hi dedico jo en el celler. Nosaltres no provenim ni de marquesos, ni de senyors, ni de cap d'aquestes coses. No? Per tant, no tenim una trajectòria històrica de viticultura i enològica, sinó enològica a nivell professional. Llavors, a partir d'aquí, la nostra història doncs, se l'hem anat creant nosaltres. Llavors, doncs, trobar això, un importador doncs, que els expliquis un projecte que va començar el 2008 com a hobby, que fins al 2013 no es professionalitza i que està sent una gamma de vins molt completa, anant a buscar, com deies tu abans, aquests millors raïms en cada una de les seves zones, doncs, bueno, els hi dona certa garantia. El problema és que aquests importadors, són importadors petitets, que a nosaltres ja ens va bé, per tant, els volums són petits, però bé, doncs, poquet a poquet doncs, et vas establint. Però és difícil trobar el que seria un gran importador que no et digui, no, és que jo necessito un vi d'un preu... superbaix. Clar, nosaltres això no hi podem competir. Per tant, aquest mercat ja el desestimem totalment.
Però m'agrada sentir que gran part, no, de la vostra producció és que d'aquí a casa la consumim aquí, l'apreciem aquí, no? Vull pensar que això també és apreciar aquesta feina tan artesanal, no?
Sens dubte. Sí, 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 sens dubte. El que està clar és que tu un vostre de reconeixement és a casa.
Clar.
És a dir, si fas vins, doncs, ostres, és perquè aquests restaurants, col·legues, al llarg de la geografia que tu hi pots anar amb una hora de cotxe al màxim, o amb dues hores de cotxe, apreciant el que estàs fent, i això és important, perquè és que, a més, tots volem vendre aquí, i és normal, no? Uh-huh. El que passa, doncs, que és difícil, perquè veritablement hi som tots. El que passa que poquet a poquet, doncs, bueno, doncs, es va consumir. I també és cert que en els últims temps hi ha hagut un augment del consum català, bàsicament perquè cada cop es fa més bé.
Això sí.
Senzillament, és a dir, al final jo quan vaig a buscar un vi, el que vull sobretot és que sigui bo. No? Uh-huh. I si a més està fet aquí, doncs perfecte.
On els trobem? Si ara algú que ens estigui escoltant diu, escolta, jo vull tastar aquest petit d'estones o l'estones de Mishima, on els trobo?
Bàsicament en restauració, en botigues especialitzades, aquí l'amic Carlos de l'Oranget.
Hombre, tenim els vostres vins a l'Oranget,
sí,
al carrer d'en Vila número 2, ja ho sabeu.
Tenim els nostres vins allà, que ens tracten molt bé, però bàsicament és això. Intentem estar només en botiga especialitzada i a la restauració. Mm-hmm. És el nostre target de mercat.
Us podem comprar directament al celler? No sé si hi ha possibilitat de visitar-vos i ja que hi som...
Doncs mira, ens agradaria molt, però no? És que som tan petits que ens ho fotem tot que és difícil moltes vegades trobar-nos. Perquè doncs, quan no estàs fent una cosa a un lloc, estàs anant a venir a un altre. No? Per tant, aquí vam desistir, inclús nosaltres tot el tema de la venda online ho tenim externalitzat amb empreses que es dediquen a la venda online, uh-huh. I sempre els diem, escolteu, és molt millor anar a la botiga de proximitat, a la botiga de l'Oranget o del Vicava aquí a Reus,
sí, sí,
o el que
sí.
Sigui, no? que segurament els tractes són més directes i és molt més fàcil, no? Al final tampoc surten a compte pujar a Falset per agafar dues ampolles i dius, bueno, doncs ho tens al costat de casa un preu molt bo.
Clar. No, és que ara, mira, no és tonteria el que em deia el Sergi, però em deia, nosaltres som nosaltres els que etiquetem i fem tot, eh? Vull dir que aquí realment, ja et dic, que és feina artesanal tot el procés. Vull dir,
sí,
bàsicament
sí.
Vens tu a portar les ampolles pràcticament a la,
sí, sí,
a la botiga.
No, pràcticament no, ja t'ho asseguro.
Totes.
Ja t'ho asseguro.
Que perquè em deies la producció, que són unes 60.000 ampolles, aproximadament.
Entre les dues TOs, sí. Unes 30.000 a Terra Alta i unes 30.000 a Montsant. Uh-huh. Sí.
I tenim vi nou a la vista, Sergi, per celebrar aquests 10 anys?
Tenim vi nou a la vista,
sí.
Si surt bé, de fet.
Sí, sortirà bé.
per celebrar el desè aniversari del celler, doncs estem preparant un vi especial que, bueno, que si surt bé sortirà en un parell d'anys, però...
Mm-hmm. Bueno, doncs escolta, convidat quedes a venir aquí a presentar-lo i qualsevol cosa que ens vulguis explicar, no?, també per celebrar aquest desè aniversari, nosaltres ens sumem a les celebracions donant a conèixer aquests vins del celler Estones i jo no et deixo marxar sense que em recomanis un vi. Jo pregunto als que en sabeu.
Doncs sí, podem recomanar un vi. En aquest cas, doncs, ens en podem anar a la Terra Alta.
Vinga, perfecte.
I ens en podem anar, doncs, per exemple, amb algun dels vins que fa Celler Terroner de Batea, que són una gent extraordinària, que ens han ajudat molt a nivell personal, ens han ajudat moltíssim els Celler Estones, i que fan coses molt, molt xules. Sobretot... parleu amb la Imma i que porti un vi blanc, que segur que
sí, algun en concret o qualsevol, deixem que triï ella.
Que triï ella, però jo em decantaria pel ai, ara no me'n recordo el nom, per la garnatxa blanca aquesta tan bona que fan. Fan una garnatxa blanca amb bota, que és una meravella.
Ah, doncs escolta.
Dieu-li això de part meva i segur que us ho porta.
Perfecte. Doncs escolta, la setmana vinent esperem que pugui venir ella. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui a explicar-nos més sobre la història del celler Estones. I escolta, per 10 més, 10 i 20, i els que convinguin.
I tant, aquí estarem. Que
vagi molt bé. Un plaer, Sergi.
Moltes gràcies.
I ara tu digue'm si és veritat el que m'han dit que vas explicant. Diu que tu també ho has provat.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Recordes, o quan ho deixes tot s'oblides. Ja digue'm que és veritat o tu tampoc saps ben bé de què parlo.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco. Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a 3w.casapia.com.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto. Para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Amb la nostra cançó del dia, aquest If You Leave Me Now de Chicago, arribarem al punt de 2:15 i què fem els dilluns a aquesta hora? Doncs agafar la Nacional 240. No se'n vagin, a veure com va de trànsit avui la cosa.
Dos quarts de dues, segueixes a la sintonia de la cadena COPE. Ara comencem, obrim, connectem amb la Nacional 240, tant la COPE a Lleida com COPE a Tarragona. A Lleida, un servidor, Ricard Álvarez, i a Tarragona, Mònica Carrasco. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Escolta, per cert, deixem que faci la pregunta típica i tòpica per començar. Quin temps fa? Quina temperatura teniu? Fes-me enveja.
A veure, la cosa ha refrescat una mica, avui he de dir, però
pensava
tot
que
i
que
així...
Pensava que només eren nosaltres.
No, ha refrescat una mica, però sembla que torna l'estiu, eh? Vull dir, no, ni pensaments, portem jaqueta encara, eh?
No?
No, i el cap de setmana ha fet calor.
Bueno.
No és per res, eh? No et vull fer ara passar un mal moment, però si vols venir, diuen que a mitja setmana podrem tornar a la platja.
Caram! Sí. Home, aquí a Lleida sí que tornarà a pujar, però estan parlant de temperatures màximes de 20, que, escolta, a tocar de la castanyada,
ara
parlar de temperatures de 20 i 21 graus, estan bé, eh?
Jo, mira, dissabte, que feia un sol que es pategava, i jo veia els que fan castanyes al carrer, pensava, pobra gent, perquè realment mal negoci.
Sí, no acompanya. Tenim aquella visió de la castanyera, de les castanyes amb fresqueta i aquestes històries,
res.
I no acompanya.
No, aquest any no.
Molt bé, escolta, deixa'm que abans d'arribar al tall publicitari avui ens anem a estrenar amb aquesta història, a veure si això tira endavant. I és que ara la Mònica ens donarà uns consells de bellesa.
Mira, jo és que ja començo a notar els signes de l'edat, ja saps, l'edat, l'estrès, la feina, doncs per recuperar l'expressió de joventut a la mirada, i sobretot el somriure, que tanta falta ens fa somriure, doncs jo tinc el darrer llançament de Shiseido, que és un producte únic, tant pel contorn dels ulls com pels llavis. I la línia, és la línia... Sí. A tu no et fa falta encara, perquè estàs molt bé.
No, però que un producte et serveixi per dues coses.
Home, està molt bé, És la línia Future Solution LX, que redueix visiblement els signes de l'envelliment i de la fatiga, que darrerament tinc les dues coses. Llavors, si vols sentir el poder...
Estem seriosos i fatigats.
...de Shiseido a la teva pell, doncs ja saps, Shiseido, la Shiseido. Future Solution LX.
Doncs aquí quede.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Doncs apa, a la 1:34, Mònica, a la Nacional 240, a l'UPLU, vaja, que no me'n surt ni una avui.
És
Nacional
que ja,
240,
és dilluns, Ricard, és dilluns, ens queda molta setmana.
Encara és dilluns,
però sí. Escolta, jo avui, no sé si els nostres convidats d'avui agafen gaire la Nacional 240, tu què creus?
Ah, no sé, mira, els hi podem preguntar.
Mira, avui volem parlar d'agricultura, no?, de com està afectant, això que dèiem ara al principi també, aquest temps estrany,
canvi
climàtic, no? Com està afectant això també a la terra, als nostres agricultors. Parlem amb Assaja avui. Tinc jo a l'altra banda del telèfon, Ricard, el responsable d'Assaja a les comarques de Tarragona, l'Albert Castelló. Albert, molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
I jo a Lleida tinc el president d'Assaja a Lleida, el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia, presi.
Bon dia, Pere.
Ja. Escolta, no, us anava a preguntar si us coneixeu. Home.
Sí, us coneixeu en persona, no suposo, Albert i Pere?
I tant, ens faltaria
més.
Albert, et sentim una mica lluny, no sé si et pots, no sé si moure una mica d'on ets o...
Me sentes millor,
no? Ara molt millor.
Bueno, total, que us coneixeu, Albert?
Jo crec que sí. Que et paren, i que Déu-n'hi-do.
Us coneixeu. Escolta, a banda de, evidentment, us coneixeu en persona, agafeu gaire la Nacional 240. A veure, comencem per l'Albert, si us sembla. Albert, la fas servir gaire, aquesta 240?
Pues jo me crec que sí. Me crec que si m'ajudes, és la que va a la 240 de... Passa per Falset i Valleida, no?
Correcte, sí, sí.
I tant. Totes aquestes comarques, pues cada setmana nos passejo, de l'Eix de l'Ebre fins a Gandesa, me'n vaig fins a Mora, me'n vaig a Falset, me'n vaig a Reus, jo m'ho passejo tot bastant, fins a Lleida.
L'Albert fa anar al sector Tarragonia de la Nacional.
Clar, i el Pere suposo que també la fa servir una mica, no?
Sí, també la fem servir perquè, bueno, vulguis que no es n'havia... on hi ha moltes poblacions de que hi ha molts pagesos i unes comarques, perquè són diverses comarques que afecta l'agricultura, on hi ha bastanta representació també de Saja.
I com la veieu, per cert? Perquè és un tema que aquí parlem cada setmana el Ricard i jo, potser que ens la vagin arreglant una mica, no?
Jo crec que...
Però ja, eh?
Però sí, ja.
El que s'ha de fer és estructurar bé, és una carretera de que té molt... molta circulació i sobretot molta circulació econòmica vinculada al sector, al món agroalimentari. Per tant, és una de les premisses que jo crec que s'han de fer i s'han d'avaluar i el més aviat possible s'hi han de ficar en marxa.
Mm-hmm. Clar, Albert, que per a veure si posen una mica de mà a la 240 no ens aniria malament a ningú, no?
A tots, però a la 240 hem de pensar que ha de passar també per les de l'Ebre. Les terres de l'Ebre també són catalans i espanyols.
Sí, que a més aquí tenim la 340, que també déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, sí. 340 hi ha autovia fins aquí a Torreblanca i fins a l'Hospitalet, però aquí el que és el nord de València està aturada i al sud de Catalunya, des d'aquí, pues, hem de pagar uns peatges molt elevats per poder anar a la capital de Catalunya. Jo dic que no es fa per estructura, com diria el Pere.
Escolteu, comencem parlant d'aquest tema que dèiem, parlant d'aquesta tardor absolutament atípica, sequera, poca pluja, la setmana passada va caure però l'esperàvem perquè portàvem setmanes sense que caigués ni una gota. Com està afectant tot això al camp de cada zona? Comencem per Lleida, si et sembla, Ricard.
Que per cert, deixa'm apuntar, a Tarragona no ho sé, però Lleida, a part d'aquesta pluja de la setmana passada, que al final, després de tanta història, va ser un dia i mig, l'altra pluja important havia estat al març, fa 7 mesos. Suposo que per la terra això és nefast.
Sí, sí, a part, sobretot el que tant sigui amb zones de cereals, com pot ser la zona fruitera que tenim aquí a Lleida, el que ens ha afectat molt és perquè els últims recs que s'han tingut que donar, penseu que amb el tema del rec de la fruita, es comença al voltant del mes de començament, finals de febrer, començament de març, depèn de les varietats, i estem gairebé fins als finals de setembre, començaments d'octubre. Aquest any gairebé s'han tingut que allargar per aquest tema, amb la qual cosa també suposa de que totes les zones de secà, com pugui ser d'aquí de les comarques de la Segarra o el nord de la part de la Noguera, ha tingut una repercussió molt important en el que és el volum productiu. O sigui, no tindre pluges equival de que els cereals de secà tinguin una davallada important de producció de quilos per hectàrea. Amb el tema de les olives, sembla que algo hem pogut recuperar-se ara amb aquesta última pluja que hem tingut aquí, a les comarques de, sobretot de lo que és les Garrigues i el sud del Segrià, però no el volum que s'esperava, perquè evidentment la manca d'aigua pues, ha comportat que hi hagi molta sequera amb diferents productius, i amb fruita dolça pues, també ha afectat, perquè penseu, un any com aquest, que s'hagi pogut trobar pomes golden, tot i que es puguin fer tractaments per lo que se'n diu els recobriments, perquè no tinguin problemes lo que és a l'escalfor del sol, però els graus de que tenia aquest any el sol directe, en aquest cas a la fruita, ha sigut una afectació que feia anys que no se'n veia tanta.
Mm-hmm. Albert, a les comarques de Tarragona, quina és la situació? Perquè suposo que també s'ha notat, ho hem notat aquí, per exemple, venen cellers cada setmana al programa, s'ha avançat moltíssim la verema, no?, la majoria de DOs.
Sí, passa pràcticament el mateix, no? I tot això és una mica de poder regular les aigües, les pluges quan d'allò. Tenim pantans de l'època de fa 70-60 anys, cap polític no pot fer cap tipus de pantan o fer un filo d'aigua, el que ho hem lograt és un filo, perquè són reservar l'aigua i ningú s'ha atrevit a fer pantans perquè eren d'aquella època, no? I és el que regulem. I avui el que va avui la jornada aquesta, que el sector agrari i ramader té dos reactes molt grans en relació al canvi climàtic, és el que ens està afectant, no? per mi són un aspecte que s'ha de millorar la genètica per recuperar, de fet, perquè no vagi a... que no tirem més avant aquest canvi climàtic que està perjudicant tant. O plou molt i no s'inunda en 24 hores, o igual està com ara fa 8 mesos sense ploure, no? Ens afecta a l'olivera i afecta a tindre moltes més plagues en el conreu de l'arròs, en el cítric i en tot, no? Crec que s'ha de millorar la genètica de la plantació més resistents a la sequera i a les altes temperatures. Millora el sistema del maneig del reg i canvis de cultius. Després, altra part, també tindrem que contribuir a reduir aquest canvi climàtic, no? Entre ells hi ha diversos mesos principals per contribuir a la mitigació del canvi, que destacaria incrementar la superfície i la densitat de cultius llenyosos que durin com a mínim 20 anys. Vull dir que uns cultius que se poden potenciar molt més l'olivera, però que tinguin, que siguin 20 anys, aquests cultius, que contribueixen a l'efecte sumidero, és a dir, a contribuir a absorbir la neutralitat del diòxid de carboni. Després, una altra seria la sembra directa, per recuperar aquest clima que tenim anys atrás, aquestes dècades atrás, però això està canviant tot. La sembra directa, perquè és la tècnica que disminueix i la erosió del sol i augmenta la matèria orgànica del sol. Una altra tercera mesura seria a mantindre les plantes vegetals en cultiu. Llenyosos en pendent, perquè retardem l'erosió del sol i la coberta vegetal a la conducció i neutralitat del carboni. Incorporar un altre les restes de poda de cultius del sol perquè els sols siguin més rics en matèria vegetal i així evitem cremes de material vegetal. Recollir, ja l'última, hi ha moltes, moltes de propostes, recollir les restes de la cega i de poda i utilitzar per fer energia i indústria. Després també ens diuen, bueno, és que de l'11% que diuen que l'agricultura contamina, que contribueix al canvi climàtic, hi ha el 50% de 11% que és el sector de la ramaderia. Com si hi ha molts porins, perquè la llei hi ha molt de porins, i que el sector vacú ja s'endú el 50% d'allò. Què hem de fer? Eliminar el sector vacú amb les vacs i no fem llet. Què hem de fer? Jo crec que hem de buscar si la Unió Europea és bon, que aquí se pugui recuperar el clima que tenim uns anys atrás, uns tres dècades atrás, doncs tindrà que donar unes ajudes als pageros perquè si hi hem d'enterrar els purins, hi ha un altre tipus de maquinària. I millor de tot, jo me crec que són mesures que s'han de contemplar en un futur, perquè tot això ho tenim aquí, perquè ara no el deute, no veig, doncs què passa? En aquest canvi climàtic, no descarto que dins de 30 anys estem patint una resolució del delta que es perdrà un part del delta. Però clar, si el pol nord, el pol sud s'estan derretint, augmenta el nivell del mar.
Clar. Ens deies ara, per exemple, el tema de l'arròs és un dels cultius que potser més està patint, no? Especialment al delta a mig termini. També parlaves de l'olivera, verem els cítrics. Pere, a les comarques de Lleida, hi ha algun conreu en especial que us preocupi, diguem?
Bueno, sobretot el que us comentava abans, el cereal del secà.
Cereal,
És un... Depèn de com evolucioni la climatologia, pot ser un dels cultius segurament que més severan afectats. Però, bueno, penseu una cosa. Nosaltres, amb agricultura, el cereal se'n pot veure molt afectat, però aquí, sobretot a les comarques de Lleida, que tenim grans boscos i tenim un territori molt ampli, penseu que tenim la Vall d'Aran, els Pallars, tota la Cerdanya, tenim una gran quantitat de boscos, el Solsonès... si no plou, aquests boscos després són bombes de rellotgeria i ja n'hem tingut recentment el cas a Galícia fa poques dates.
Home, Galícia i Portugal, què, vaja?
Ha quedat arrasat.
Sí, aquí potser informativament se n'ha parlat relativament poc perquè hi ha el que hi ha.
Sí,
però ha sigut un desastre.
Però s'ha de baixar a baix, no? Vull dir que jo crec que s'ha d'entendre també que avui en dia els boscos que tenim no són fàcils els manteniments que tenim. Abans hi havia... corporacions i unes dotacions importants perquè els pagesos poguessin agafar i poguessin fer neteges. Avui en dia això gairebé ha desaparegut i, per tant, encara és més complicat i sense unes neteges importants dins els boscos, evidentment estem parlant de que són bombes de rellotgeria. I si a sobre tenim clar que la meteorologia no ens ajuda, perquè no, escolta, s'ha fet la fira dels bolets aquest cap de setmana a moltes poblacions, i bueno, jo m'agradaria veure quants bolets realment partint de la base d'aquí. O sigui, el temps ens està dient que alguna cosa, segurament a nivell mundial, i jo crec que el sector agrari és dels que menys ha perjudicat al medi ambient. Jo sempre dic el mateix, el pagès és el primer que li interessa que el medi ambient funcioni perquè és la seva vida i perquè nosaltres tenim al carrer les coses que són les nostres empreses. Per tant, com a mantenidors d'aquest medi ambient que som com a pagesos, sí que és cert de que alguna fórmula s'haurà de buscar, perquè el que no és normal és que en ple mes d'octubre a Lleida estiguem a 32 graus.
Sí, però sí que és cert que el canvi climàtic és una cosa que ja se'n ve parlant des de fa 20-25 anys, però que ens semblava que era un assumpte de ciència-ficció, planetari, però ara comencem a veure ja efectes pràctics al dia a dia aquí a casa nostra. Quan dic a casa nostra vull dir que no plou, que si no plou se'n ressenteixen tot el tema agropecuari, etcètera, etcètera, etcètera. Incendis i totes aquestes històries. Jo sé que no arreglarem el món des d'aquí, però tant Albert com Pere, això tampoc se reverteix en dos o tres dies. Per tant, ens haurem d'adaptar.
Sí,
però com ens adaptem?
Aquí ve la segona part, o sigui, i abans ho diria també l'Albert, o sigui, els cultius avui en dia, nosaltres ens hem trobat que, per exemple, aquest estiu ens ha vingut gairebé 10 dies adelantada la collita, en aquest cas amb fruita dolça, amb moltes varietats. Per què? Perquè no vam tindre primavera. Si us en recordeu, vam passar d'un hivern, ja ningú se'n recorda, però també vam tindre nevades
i gelades, va fer fred, sí,
val?
Sí.
Però bueno, vam passar de l'hivern, directament ens en vam anar a l'estiu.
A Lleida la jaqueta d'entretemps no es va fer anar.
No es va fer anar, perquè el mes de maig, si us en recordeu, estàvem parlant de 35-36 graus. Sí, sí. Hem acabat l'estiu, teòricament ara la tardor, ara ens ha durat aquesta setmana, però a partir del dimecres dijous, si no hi sentim malament els vostres companys aquest matí a primera hora, les temperatures se tornen a enfilar per l'època que estem. Per tant, acabarem ara aquesta setmana que ve i ja saltem a l'hivern, no ens equivoquem ningú, perquè el mes de novembre aquí a Lleida, en teoria, sí, han de començar les boires.
Però, Albert i Pere, però efectes pràctics. Un agricultor, gran o petit,
és igual,
què fa? De què parlem ara? De reconversió varietal? Parlem d'optimitzar, evidentment, tant si va bé com si va malament, optimitzar és una bona idea, però on està la clau?
La clau és una, i us l'ha comentat l'Albert, una, l'optimització de l'aigua, com acabarà sent? Penseu que el sector agroalimentari és dels que més l'aposta econòmica li ha costat l'optimització de l'aigua. Com la revertim? Dos, l'adaptació de les varietats que teníem fins ara tradicionals a temperatures de 2 graus percentuals, com ha sigut aquest estiu, superiors a les que teníem ara, com les podrem continuar produint?
Noves varietats, suposo.
S'haurà de buscar alguna fórmula, perquè clar, la poma golden, tots ho sabeu, és de car groga, i automàticament la radiació solar que li ha perpetrat aquest estiu, hi ha hagut, tot i que es puguin fer els tractaments de recobriment que se'n diu, n'hi ha hagut d'afectades. Per tant, si això va a més, si només que ens pugi un punt percentual en 2-3 anys, l'ultraviolet traspassa el que és la pell groga d'aquesta poma. Per tant, haurem de buscar altres fórmules. Però és que en car vermella, amb les pomes vermelles, que molta gent ja sabem del que estem parlant, tanta calor, tant sol, tantes hores radiant, tampoc li és bo, perquè sempre li interessa la poma vermella una mica més d'humitat. Aquest any, al mes d'agost, el típic a Lleida és que aquesta humitat no n'hi havia, perquè estem amb temperatures molt seques. I això, evidentment, afecta el que és les produccions.
Uh-huh. Albert, pel que fa a les comarques de Tarragona, a banda de que això ens enumeraves abans, quines coses a fer, no? Quines coses estan fent els pagesos ja avui, a 23 d'octubre de 2017, per lluitar contra això?
Bé, no és el que estem demanant a l'administració d'aquí de Catalunya, que evite la regressió al Delta de l'Ebre, ells són els que ens han de representar a nivell d'Estat i d'Europa, per exemple, la regressió del Delta, perquè el Delta se'n va a patxa pa camunt en 20 o 25 anys. Veu així, el gel del Polo Nord en surt, augmenta el nivell del mar, degut a les grans temperatures que hi ha a l'Ebre, però, clar, no és una solució que l'han de fer a Catalunya ni a Espanya, ha de ser tot el planeta. Perquè el que més està emitint emissions és la indústria. És a dir, el que és l'agricultura és l'11%, però els cotxes, les tèrmiques, les fàbriques, tot això està desmuntant tot el clima. I avui, doncs, el que hi ha al terç, no tenim, en aquelles quatre estacions que tenim, és que tenim un hivern molt curt, per exemple, el tema de la fruita. Està en floració, el mes de gener estan en floració tots els fruiters i la melès, i quan ja estan ja cojant, se ven a gelar i se la gela tot. Crec que és difícil de poder que una sola nació o una regió poguéssim, o una autonomia poguéssim fer aquí portes solucions. Però són unes mesures que estem encantats tots els països del planeta i tots en conjunt, per això ja fa anys. I és una falta de previsió, una falta de previsió, és com el tema del rec, creu. Nosaltres aquí a l'Ebre no sobra aigua, hòstia, però passa molta gent per la 340, per l'autopista, això és un mar d'aigua, no, no, o sigui, a 20 centímetres d'aquí del delta de l'Ebre, i és aigua salada, Però que passa que ningú pot fer pantanos, i tenim prou aigua a Catalunya, per tindre-la regular. Mira, el tema de l'aigua del rec, per mi és com una central elèctrica, una tèrmica o una nuclear. Allà hi ha qui fa la llum, que és una tèrmica, i hem de veure unes subestacions i regular-ho. I ningú. Hi ha moments que per Amposta hi ha 3 mesos, dic Amposta, el del Telebre, que estem llançant 1.100 metres cúbics per segon mar. 1.100 metres cúbics. Sabeu quanta aigua és això? Sabeu quanta aigua és? Un canal de les Garrigues? Que podríem aprofitar l'aigua si tinguéssim el macell o tinguéssim pantanos, digui-li com vulgui. Però no, no hi ha voluntat política, uns preocupats dels que no saben on estan, de fer més pantanos i que els països puguin tindre aigua quan la necessitem. Perquè avui el canvi climatològic o te fot un xaparrón i t'inunda tot en 24 hores i t'ho destrossa tot, perquè sempre el pagès tenim la nòmia penjada l'aire, amb aquelles dones que estiren la roba i una pinzeta. Ve de dalt, se l'endú. Ve una puja o un pedrisco. En cas de Lleida, no? Llavors, hem de tindre pues, polítics que apostiguin per l'agricultura. Mm-hmm. Tant a Catalunya com a Espanya i a Europa. Però al final, Europa som un canvi de moneda.
Abans que parlàvem... Abans que parlàvem de xifres, Mònica... Sí. Em consta que també la Verema, per exemple, s'ha hagut d'avançar, igual que parlàvem abans de la Poma i tot això, la Verema també s'ha hagut d'avançar.
Sí, clar, han avançat més i mig, no?, en general, els cellers, sí, Albert.
Sí, que hi veieu aquí a Terral, igualment. S'ha acabat per un mes més content.
Clar, llavors s'ha de recalcular el temps de tota la història, perquè clar, no és el mateix.
I explotacions de que han començat a fer la recollida de la Verema a les nits, pel tema de les humitats i sobretot pel tema de la radiació en el que és el raïm, perquè no tingui molta exposició al sol directe quan està recent collida, perquè ja perd automàticament el que és la línia de flotació de la saba, i per tant s'ha tingut que fer inversions importants perquè la gent, la majoria en maquinària en aquests moments, se colli als vespres. Però inclús a la fruita aquest estiu, donat a les temperatures extremes que vam arribar a finals de juliol, començament d'agost, si us en recordeu, hi va haver explotacions de que van fer un muntatge per poder recollir fruita, el que era a partir de les 6, les 7 de la tarda, durant unes quantes hores, fins que era al voltant de les 3, 4 del matí, per evitar això, i sobretot també de cara a les persones. Mentre una persona que estigui exposada al camp durant 8, 9 hores recollint fruita en ple mes de juliol, ple mes d'agost, nosaltres hem de complir uns serveis, que se'n diu el Servei de Protecció i Vigilància de la Salut, perquè aquelles persones, la protecció, sigui important, perquè no puguem tindre problemes. Per tant, sí que afecta directament el que és el canvi del climàtica, el que és avui en dia les explotacions agroalimentàries del territori.
M'agradaria preguntar-vos també a tots dos, perquè a més tant a les comarques de Tarragona com a Lleida tenim oli de primeríssima qualitat i, per exemple, avui llegíem al Punt Avui que hi havia alguns punts, en concret, Albert, de les comarques de Tarragona, en què, per a causa d'aquesta sequera, la collita d'olives podria caure fins a la meitat, fins al 50%, especialment greu a la Terra Alta.
I tant. La previsió que es veu serà que caurà possiblement des del 50 i potser del 70% d'allò. I no, això, és el rendiment en l'olivera i en els cítrics, doncs igual. Si jo agafo una finca de 20 hectàrees, vam collir unes mandarines i dins estaven seques, no tenien pràcticament sec, en una esponja. En l'arròs també hem tingut el mateix, un rendiment que tenim normalment entre un 57 i un 60%, tenim un rendiment d'un 40%. Més tractaments, per la pel·liculària és un fong, bueno, i no acaba d'omplir, no acaba de fer l'arròs, el grafle, i hi ha pues, un rendiment del 35 al 45%, un desastre enguany, de collita en el referent, el que és l'olivera, el cítric i el que és l'arròs. I això que tindrà que buscar una solució a nivell pues, d'estat, a nivell d'Europa, i a veure quines propostes. Evidentment, Catalunya tenim una llei aprovada del mes d'agost, i ara falta acabar de provar la llei a nivell de l'Estat. No? Però bueno, porta a Brussel·les i a veure com va tot.
Pere, a les comarques de Lleida, perquè fa a l'Olivera, com està la situació?
Bé, hauríem de diferenciar les oliveres que estan en zones de regadiu de les zones de secà. Les zones de secà, tot i que bueno, aquest matí parlàvem precisament amb diferents pagesos de que han de començar a produir, sí que és cert que va més adelantat, estan parlant de gairebé una setmana, 10 dies, però és evident que és diferent la zona de regadiu, amb el que costa el regadiu, perquè penseu que aquí nosaltres la gran aposta de Lleida va ser el que és el canal Segarra-Garrigues, una de les zones més afectades i que més s'hi va incrementar perquè pogués tindre aigua, sobretot a la zona de les Garrigues, perquè pogués continuar tenint a oliveres, però en aquest cas hi ha sistemes més modernitzats, com puguin ser els sistemes intensius, però sí que és cert que la despesa de consum d'aigua que haurà tingut aquestes terres a comparativa d'altres anys ha de ser superior, sobretot pel tema de les temperatures extremes que abans hi parlàvem. I a les zones de secà, evidentment, hi haurà una davallada important de lo que recol·lecció, igual que hi ha hagut durant l'estiu amb el tema dels cereals. Dit això, jo crec que, abans també l'Albert n'hi feia referència, moltes vegades se focalitza molt el tema del canvi climàtic en el sector agroalimentari, però crec que s'hauria de començar a fer també anàlisis reals amb el que és tota la infraestructura que hi ha al voltant productiva econòmica a nivell de territori, no tan sols d'aquí, jo crec que se'ns escapi una mica. Escolta, Estats Units no pot ser que avui en dia surti dels tractats de Kyoto com ha sortit,
clar,
que
sí.
Se'n van i s'ha acabat.
És un desgavell internacional, això,
això
està clar.
Nosaltres des d'aquí, sobretot el que es pugui ser tant des de Catalunya, Espanya o Europa, que hem de contribuir, evidentment, però clar, el primer país que està produint en aquests moments CO2 i que està afectant les capes d'ozono, que a més va sortir un mapa fa poc publicat per UNESCO, on se ve realment les taques més importants que hi havia d'emancipament d'ozono, sobretot el que era la part nord dels Estats Units, que era on tota la zona industrial.
I a més amb una diferència abismal respecte a nosaltres, per exemple.
A Europa, ja no ho digué, evidentment la segona part està entre Xina i Rússia, i això n'és conscient tothom, però clar, sempre jo crec que aquí que ens fem plantejaments a futurs, jo crec que aquests macropaïsos primen més les constants econòmiques presents, o sigui, a Estats Units el que li interessa és sortir sí o sí de la crisi econòmica que va patir, per tant, injecció directa a lo que és la producció una altra vegada d'automòbils. Penseu que Detroit, que era la primera productora gairebé a nivell mundial, gairebé va estar tancada tota la ciutat i, per tant, ja torna a revertir aquesta situació i això equival a que s'estan tirant cap CO2.
Escolta, que ens queden 2 minuts. Deixeu-me que canviï de tema totalment. Mònica.
A veure, ràpid,
Sí, que els faig la pregunta habitual, però m'heu de contestar ràpid. Albert, algun lloc que coneguis i t'agradi de Lleida, i Pere, algun lloc que coneguis i t'agradi de les comarques de Tarragona?
Albert. A veure, Albert, on t'ha portat el Pere?
Pues a mi m'ha portat... Però quan parles de nivell de l'Horta, l'Horta...
D'on vulguis, sí, demarcació de Lleida.
La demarcació, doncs, l'Horta de Lleida. L'Horta de Lleida. I també pel Pirineu.
I Pere, a veure, tu què t'ha ensenyat l'Albert de les comarques de Tarragona? Què t'ha quedat allò gravat?
Sobretot el Delta. A més, és un guia turístic fantàstic, l'Albert, perquè, a part que ell pugui tindre les terres, evidentment, és de la zona i s'ho coneix perfectament. I a casa seva em posta que... Jo sempre dic que hi ha l'alcalde d'Amposta i l'Albert Castelló, perquè tu vas pel carrer d'Amposta i el coneix tothom, i per tant és un plaer poder anar a passejar per amb ell.
Ah, doncs escolta, Albert, baixarem un dia que ens facis de guia,
Tranquil, que farem una bona paella.
Mira la Mònica que repeteix. Home,
oi,
si
tant.
Hi ha paella ja vinc jo també,
Nen, si s'ha de fer un arròs, s'ha d'anar a les Terres de l'Ebre.
Correcte.
Sí, però el vi que porta el Pere,
Això. Doncs Albert Castelló, responsable d'Assaig a les comarques de Tarragona, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Bart. I a Lleida amb el Pere Roque, que és el president d'Assaig a Lleida. Gràcies, Pere, bon dia.
Gràcies, Albert, una abraçada molt forta per tots.
Salut a tots.
Mònica, nosaltres ja està, que ja anem directes a les dues, ens falten 30 segons, no ens deixen dir res.
Venen les notícies, que venen carregadíssimes.
Jo em quedo amb la paella.
Home,
amb el tema de la paella.
Un arrosset a les Terres de l'Ebre, això està fet.
Escolta, demà tenim Nacional 240, a partir de la 1, parlem de cuina també?
Sí, de cuina i de moda, que ve la Leida, veurem amb què vindrà.
M'has de passar una foto del teu pentinat tot tallat.
És que encara no he tingut temps.
No fa prou fred encara.
És que amb tants plens i convocatòries i dies històrics no he tingut temps encara d'anar a fer-me el pentinat.
Bon dia, Mònica.
Adéu, gràcies.